Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La intensitat del temporal s'ha reduït aquest dijous, però la força de les onades encara impacta en platges com la de Badalona. A les últimes 24 hores, l'alteració marítima i el vent ha aixecat onades de fins a 6 metres i les infraestructures situades a primera línia de mar han patit desperfectes. Radio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
La platja del Patí de Vela i la platja de l'estació han estat una de les més afectades per la llevantada. Plataformes de dutxes i papereres han quedat descalçades i la pèrdua de sorra ha deixat al descobert algunes cimentacions. El passeig marítim ha quedat mig cobert de sorra, pedres i amb molta fullaraca i branques d'arbres que el vent i la pluja han tancat. Per contra, la llevantada ha transportat sorra cap a la platja dels pescadors. Escoltem en Ramon Costa, pescador de Badalona.
Fins que la mar no s'abonanci, no veurem si ha portat sorra, si se l'ha menjat, si res. Trigarem 4 o 5 dies a avaluar-ho ben bé el que ha passat. Ara, de moment, sí. D'aquí on som, fins al pont d'en Botifarreta, ha portat molta sorra, tanta com un metro i mig metro a tot, a la Rambla, a tot arreu. En canvi, d'aquesta croaca que fa d'espigó, d'aquí cap allà se l'ha menjat per efectes del remolí. Per això la setmana passada, aquí el remolí, que va ser a mar del revés, va fer aquell esvorant tan gran.
El fort vent de gregal que hi ha a la tarda va arribar un cop màxim de 75 km per hora i les pluges persistents han deixat a Badalona entre 70 i 80 litres per metre quadrat, que han provocat diverses incidències per acumulació d'aigua i arbres caiguts. El telèfon d'emergències 112 va atendre ahir 27 trucades de la ciutat.
I Deltebre vol contribuir a la disminució del plàstic d'un sol ús, repartint bosses reutilitzables casa per casa. En total es distribuiran al voltant de 5.000 bosses amb el lema Deltebre Recicla i conjuntament amb les bosses també s'adjuntarà un fulletó amb consells de reciclatge. En Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
L'Ajuntament de Deltebre repartirà 5.000 bosses reutilitzables per a reduir el plàstic d'un sol ús. Així, els veïns i veïnes de Deltebre rebran a casa seua durant els pròxims dies una bossa de compra reutilitzable per tal d'evitar de manera progressiva la utilització de bosses de plàstic. En total es distribuiran unes 5.000 bosses amb el lema Deltebre Recicla i conjuntament amb les bosses també s'adjuntarà un fulletó amb consells de reciclatge. El repartiment de bosses reciclables forma part de la campanya de conscienciació ambiental que tindrà continuïtat en un futur i que s'emmarca en les millores de l'empresa adjudicatària del servei de residus que s'ha implantat al municipi. El regidor de Polítiques Ambientals, Joan Lucas, ha assegurat que si se'n fa un bon ús de la bossa reciclable s'evitarà la generació de milers de bosses de plàstic.
Però per tot això ens cal molta educació ambiental per reduir residus, reciclar i reutilitzar, així com evitació de plàstics d'un sol ús. És important recordar que les bosses de plàstic tenen una vida útil d'uns 12 minuts i tarden fins a 55 anys a degradar-se. Aquestes bosses reutilitzables equivalen a 144 bosses per persona i any.
L'Ajuntament de Deltebre ha recordat també que s'han emprès altres mesures per minimitzar l'emergència climàtica, com ara les bonificacions de l'impost de circulació als vehicles elèctrics i híbrids. A més, les ordenances fiscals del 2020 també preveuen bonificar l'IBI en un 25% a les famílies o empreses que instal·len plaques fotovoltaiques destinades a l'autoconsum. Una altra de les mesures que s'ha engegat per avançar en l'eficiència energètica és el canvi a LED de l'enllumenat de l'edifici de l'Ajuntament. Esta mesura, que està a punt de culminar, suposarà un estalvi econòmic de més de 12.000 euros durant els propers 6 anys.
I això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Arrel de la mort de 57 immigrants que intentaven creuar la Mediterrània aquesta passada nit i que ha commocionat a bona part de les ONGs internacionals, el president del govern, Pedro Sánchez, tuitejava ara fa una estona, textualment: "El mar es escenario de una nueva tragedia. Mueren 57 personas que ansiaban un futuro mejor. La comunidad internacional debe actuar con urgencia, con políticas migratorias solidarias y comunes, con cooperación en los países de origen y contra las mafias que trafican con personas. S'ha de ser no cínic, sinó s'ha de ser mala persona per tuitar això quan ets el responsable d'un govern que impedia a l'Open Arms sortir del port de Barcelona per a rescatar immigrants. Això passava a principis d'aquest any 2019 i que quan sortia amb la prohibició explícita de rescatar cap persona que es trobés en el seu camí. O s'ha de ser mala persona de tuitar això quan, per exemple, Salvament Marítim s'ha vist retallat el servei d'helicòpter a la Comunitat Valenciana precisament per minvar els efectius de vigilància i control de les fronteres. S'ha de ser mala persona de tuitar això quan signes un acord amb el govern de Marroc perquè ells se'n facin càrrec del rescat de les pasteres que venen cap a Europa. Les pasteres on van estos immigrantes que ansiaven un futuro mejor. I a més d'això, enfiles els vaixells de salvament marítim cossos militars, com són la Guàrdia Civil, perquè vetllin perquè no rescatin a cap persona. I és més, un cop aquestes pasteres estan en aigües internacionals i són detectades, les empentes fins a aigües internacionals perquè siguin els marroquins els que se'n facin càrrec. O s'ha de ser mala persona de tuitar això quan la disputa de Foment, del Ministeri de Foment amb les ONGs, deixa el Mediterrani sense cap vaixell de rescat. Va ser una notícia d'aquest febrer del 2019 i que també posava de manifest la retallada del govern a l'hora de posar efectius pel rescat de persones. O quan els teus avions no tenen radars per detectar les pasteres, o quan dius que trauràs les ganivetes de la valla de Ceuta i Melilla però les substitueixes per valles encara més altes. Per cert, avui els sindicats de salvament marítim s'han encarregat de recordar-li al president del govern, el que està tan preocupat i que demana polítiques migratòries solidàries i comunes, que fa 4 dies signava un acord amb el govern del Marroc perquè fossin ells, els marroquins, els que posessin les ganivetes. S'ha de ser, no cínic, mala persona per tuitar, tenir els sants collons de tuitar això, quan ets el màxim responsable d'un país on hi ha camps de refugiats i, si no, que se'n vagi a la carretera de Mijas, a la finca de Los Naranjos, i visiti els milers de refugiats que estan allà mal vivint en territori espanyol. És una vergonya i cal denunciar-ho, i així ho hem fet avui aquí al FAR per començar el programa. Demanar, com a mínim, educació i, com a mínim, integritat. El mínim d'humanitat, i si ho tens i si ho fas, fota't la llengua al cul i no vagis a sobre d'ànima lliure i solidària. És tenir molt poca vergonya. Bona tarda a tots i benvinguts. Comencem un FAR que, com sempre, els dijous, ho fem cada dia, però especialment els dijous, vull solidaris la Mediterrània. Salutacions cordials de l'equip que fa possible aquest programa, com som el Juanjo López i en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i el Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda. Arrenquem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Doncs aquest temporal de venir pluja el portem finiquitant des de fa 4 o 5 hores. En teoria fa 4 o 5 hores ja no havia de ploure pràcticament en lloc de la costa central i el vent havia de remetre, i la veritat és que segueix plovent i segueix fent vent. Veurem si finalment s'acaba de veritat o això dura unes quantes hores més. Qui té totes les dades és des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Xevi Soler. Xevi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a poc a poc la situació marítima es va encalmant després d'onades de fins a 6 metres d'altura que es van assolir ahir a diferents punts del litoral de Barcelona. En aquests moments ja podem afirmar que el temporal doncs està fluixant i de forma notable, tot i que encara cap a punts, sobretot de la costa de Barcelona, aquí les onades estan al voltant d'entre 3, puntualment als 4 metres, però en general el que és tota la resta del litoral, les onades estan voltant ara mateix entre els 2 i 3 metres. De fet, serà més o menys l'alçada, l'altura a la que esperem que es mantingui al llarg de les properes hores i ben bé fins a demà a primera hora del matí. A partir de llavors sí que la baixa completament s'allunyarà de nosaltres i això facilitarà que el mar se'n calmi en general a tot el litoral. Tot plegat acompanyat avui, encara amb algunes febles precipitacions que encara afecten alguns punts del nostre país, però que van a menys amb el pas de les hores. Només fins a demà, a primera del matí, podria caure alguna precipitació feble cap a les comarques de Tarragona. I també destacar el vent, que encara bufa de gregal amb ratxes que a hores d'ara doncs, superen els 60 km per hora a la zona del port de Barcelona i algunes ratxes d'entre 40 i 50 d'altres punts del litoral i prelitoral, però que també, amb el pas de les hores, esperem que el vent vagi afluixant. I pel que fa a la resta del pont, que ara s'acosta, doncs en principi dominarà l'ambient assolellat amb una lleugera pujada de la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Xevi. En molts punts s'han recollit més de 100 litres per metre quadrat. És el cas d'Alcanà, per exemple, Arenys de Mar també. A l'Empordà encara no, però s'espera que puguin recollir-los al pas de les properes hores. Per tant, si aneu cap al nord, sigueu curosos.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem fent un cop d'ull a precisament aquest temporal de llevant que ha deixat més de 100 litres a diversos punts de la província de Girona, amb carreteres tallades, esllavissades i un augment important del cabal dels rius. Cristina.
Sí, la pluja i el vent de les últimes 24 hores ha deixat acumulacions d'aigua a diferents indrets de les comarques gironines. Per exemple, a Girona ciutat s'han superat els 125 litres i altres punts de la província com Santa Coloma de Farners, Cassà de la Selva o Fornells també han registrat grans acumulacions d'aigua. Les precipitacions han obligat a tallar carreteres des d'ahir a la nit fins aquest migdia per inundacions. És el cas de la G641 a Torroella de Montgrí i la G644 a Forallac. També hi ha hagut petites esllavissades que han complicat la circulació entre el port de la Selva i Cadaqués, on s'ha establert un pas alternatiu per la G613. Molts rius i rieres han augmentat el seu cabal, però l'Agència Catalana de l'Aigua destaca sobretot el riu Unyà, el seu pas per Girona, i el riu Daró. La Mar Brava i el fort onatge també han provocat conseqüències i han deixat sense sorra diverses platges del litoral gironí, com la de Tossa de Mar, Empúries, la platja de Grifeu a Llançà o Cala Montgó a l'Escala.
Doncs mira, sí, havien superat els 100 litres per metre quadrat. Gràcies, Cristina. Fins ara.
L'havia fet. Gràcies.
Adéu. I més conseqüències dels aiguats. L'embassament del Foix continua sobreixint i ja ha superat el nivell d'alerta, Ivan.
Així ho ha informat aquest matí l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara mateix el cabal del riu és de 8 metres cúbics per segon i la tendència és que seguirà creixent. Un cabal poc habitual i que representa, ha dit l'ACA, un risc moderat d'inundació al municipi de Cubelles. Per aquest motiu, des del consistori, es demana la màxima precaució a punts baixos, guals i també accessos a la llera del riu. De fet, es preveu, ha dit l'Ajuntament, que es pugui mantenir o fins i tot créixer una mica més en aquestes properes hores. Tot això la mateixa setmana que l'ACA ha anunciat que es vol impulsar el més aviat possible la rehabilitació del canal de rec del riu Foix. Això permetrà, a banda de ser més efectiu de cara a l'abastiment dels pagesos, eliminar aquests problemes de sobreeiximents que sovint pateix la infraestructura i que provoca inundacions a urbanitzacions properes com Mastrader i les Estoreres. D'aquesta manera, es vol donar resposta a una reivindicació llargament reclamada pels veïns d'aquestes urbanitzacions.
I diners que arriben al sector pesquer. Agricultura aprova 1,6 milions d'euros per ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres. Isabel.
Corresponents als anys 2017-2018 i 2018-2019 estan destinades als armadors del sector pesquer en Port Basi a Catalunya per a les modalitats d'arrossegament, encerclament i palangre de superfície. Com tu esmentaves, 1,6 milions que corresponen a 430 expedients, 200 de la veda del 2017-2018 i 230 de la veda del 2018-2019. 2019. Des del departament es posa de manifest el gran esforç que ha suposat tramitar dos períodes de vedes en un sol any i es mostren satisfets perquè després dels retards consecutius per part de l'Administració General de l'Estat aquests diners s'hagin pogut transferir. És per això, de fet, que des del govern reclamen al Ministeri que es retorni al model descentralitzat de gestió d'aquests ajuts a les vedes perquè, diuen, el sistema actual està vist que no funciona.
Doncs aviam si finalment el podem retornar. Gràcies, Abel. Fins ara.
Fins ara.
Seguim fent un repàs al que ha estat notícia a la Tarragona, i és que s'ha donat llum verda a les 90 hectàrees de logística destinades al port de Tarragona. Daniel.
Sí, la Comissió d'Urbanisme ja ha donat llum verda a l'aprovació definitiva de la nova zona d'activitats logístiques. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat avui divendres aquest nou espai, que abasta 92 hectàrees, per ser exactes, per activitats logístiques íntegrament ubicades en el terme municipal de Vilaseca. Calvet diu que la ZAL suposarà un salt d'escala per al port de Tarragona i també per esdevenir un veritable hub euromediterrani.
Un projecte que ens ha de fer un salt d'escala en el que és l'activitat del port de Tarragona. Tenim una activitat consolidada, consolidadíssima, una certa posició en el rànquing de ports mediterranis. Sens dubte, aquesta sala ens ha de fer esdevenir el port de Tarragona un veritable hub euromediterrani, incrementant moltíssim l'activitat.
La zona generarà més de 4.200 nous llocs de treball durant les obres i un cop desenvolupada completament. La inversió total és de 72.800.000 euros i des del Port de Tarragona s'assegura que ja hi ha operadors interessats. L'aprovació definitiva per part d'Urbanisme suposa posar un punt i final a un projecte gestat des de fa 30 anys enrere.
Per tant, pas endavant pel Port de Tarragona, la consolidació d'aquest espai i, sobretot, en la millora del seu espai de logística. Suposo que això dona una projecció diferent al port, eh? O donarà una projecció, potenciarà la projecció del port.
Exacte, perquè el Port de Tarragona està treballant durant ja fa uns anys, però intensament ara, en tota la part de la logística, intentar incrementar aquest pes, que ara mateix té una gran part en el nivell petroquímic, però que vol també guanyar pes en el sector logístic.
Doncs ben aviat tindrem, espero, l'oportunitat de poder-ho ampliar, de poder-ne parlar i de poder-ho explicar. Gràcies, Daniel, que vagi bé.
Fins ara.
I acabem aquest repàs explicant que l'Ajuntament de Deltebre repartirà 5.000 bosses reutilitzables amb l'objectiu de reduir el plàstic d'un sol ús. Lluïsa.
En total es distribuiran al voltant de 5.000 bosses amb el lema Deltebre Recicla i conjuntament amb les bosses també s'ajuntarà un fulletó amb consells de reciclatge. El repartiment de bosses reciclables forma part de la campanya de conscienciació ambiental que tindrà continuïtat en un futur i que s'emmarca en les millores que l'empresa adjudicatària del servei de residus ha d'implementar al municipi. L'Ajuntament de Deltebre recorda que han pres altres mesures per minimitzar l'emergència climàtica, com ara les bonificacions de l'impost de circulació als vehicles elèctrics i híbrids. A més, les ordenances fiscals de 2020 també preveuen bonificar l'IBI en un 25% a les famílies o les empreses que instal·len plaques fotovoltaiques destinades a l'autoconsum. Una altra de les mesures que s'han engegat per avançar en l'eficiència energètica és el canvi a LED de l'enllumenat de l'edifici de l'Ajuntament, que suposarà un estalvi econòmic de més de 12.000 euros durant els propers 6 anys.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Y mientras tanto, sigue adelante la cumbre del COP25, esta cumbre que ha de servir para ratificar los acuerdos de París y a partir de enero, hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora, o hacer todo lo que no hemos hecho hasta ahora y muchas cosas más. En este contexto, donde están los principales responsables de gobierno y los representantes de los principales activos que tienen que ver con el medio ambiente, no se podía dejar de lado la pesca. El sábado día 7, en concreto, se celebra el Día de Acción de los Océanos en la COP25. Y en este contexto participará en una mesa redonda Javier Garat, secretario general de CEPESCA, para explicar los impactos tangibles del cambio climático. Javier Garat, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Unos impactos claramente visibles y que además son identificables, ¿no?
Sí, aquí, como a mí me gusta decir, la pesca no es el problema, pero sí el pescado es la solución. ¿Y por qué decimos esto? Porque de acuerdo con las investigaciones más recientes, científicas, el pescado es la proteína con menor huella de carbono que existe. Por lo tanto, si la gente quiere ayudar con el cambio climático, lo que debería hacer es comer más pescado. ¿Y por qué? Pues porque, aparte de esto que he mencionado, de la menor huella de carbono, la realidad es que las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido considerablemente en los últimos años, gracias, entre otras cuestiones, a los grandes avances que se han producido en la construcción naval. Uh-huh. Tenemos hoy en día unos barcos que son mucho más eficientes desde el punto de vista energético, no solo por los cambios que se han producido en los motores, sino también por las líneas, las formas de los barcos y parte de esos barcos, pero también por los avances que se han producido en la tecnología pesquera. Hoy en día, con los equipos que hay, los sonares, los radares, con los distintos equipos, nos permiten navegar menos tiempo, nos permiten llegar a donde está el pescado en menos tiempo también, y por lo tanto se consume menos gasóleo y por lo tanto se reduce en los gases de efecto invernadero. Hay un dato que a mí me gusta contar, y es que desde el año 2006 hasta la actualidad, la flota pesquera española ha reducido la potencia de sus motores en un 56%. Eso ha tenido un impacto brutal en la reducción de emisiones. Y por eso lo tenemos que contar, para que la gente lo sepa y que cuando vaya a comprar se decida por el pescado, por esa menor huella de carbono que yo decía antes.
Esto precisamente es lo que por aquí pasa el futuro. El otro día hablábamos con gente de la FAO que nos contaba que el futuro sin duda pasa por los océanos, por la potenciación de la pesca, para hacerla más sostenible en todos los sentidos, respecto al mar y respecto a la propia economía del armador o del pescador. Pero pasa también por la acuicultura, que está infrautilizada, infraexplotada e infravalorada.
La acuicultura no es mi ámbito, yo creo que ya lo sabéis.
Sí, sí.
Nosotros, en cualquier caso, la acuicultura la vemos como un complemento a la actividad pesquera. Uh-huh. La demanda de proteína animal en el mundo es tan importante, sobre todo teniendo en cuenta que en los próximos años va a crecer considerablemente la población. Podemos llegar en unos años a 10.000 millones de personas. Según la propia FAO, se va a incrementar el consumo per cápita de pescado en torno a 5 kilos por persona, pasando de 20 a 25. Y eso va a requerir no solo que cuidemos bien la pesca salvaje, que hagamos una buena gestión de los recursos pesqueros, sino que también haya una buena acuicultura sostenible para poder cubrir todas las necesidades de proteína animal. Y en ese sentido, pues también tendrá que hacerse de forma sostenible, respetando las normas y velando ambos por la seguridad alimentaria.
Está bien que en el contexto de esta cumbre, del COP25, se dé la oportunidad a la pesca de que se explique, ¿no? De que pueda argumentar el por qué ha cambiado tanto hasta ser no ningún problema, sino una solución, ¿no? Que es lo que en otros ámbitos no se os permite.
Sí, aparte de esto que he comentado antes, también hay que tener en cuenta la realidad, y es que la temperatura del agua está subiendo, las poblaciones de peces se están desplazando hacia zonas que están más frías las aguas, y eso está produciendo situaciones de dificultad en la gestión pesquera, donde distintos países se tienen que poner de acuerdo para gestionar distintas poblaciones de peces que de repente aparecen en sus zonas económicas exclusivas. Tenemos un ejemplo muy claro en la caballa. La caballa es una especie que se ha ido desplazando hacia el norte, y un país como es Isla Feroe decidió unilateralmente asignarse unas cuotas de pesca porque estaba en sus aguas esa caballa. Eso fue en perjuicio de la flota de la Unión Europea, con el que Isla Feroe y Noruega e Islandia tienen un acuerdo. Bueno, pues ese tipo de circunstancias, de situaciones, se van a volver a producir seguro con otras especies. Y lo que tenemos es que, me refiero a los países, ser suficientemente flexibles y adaptarse a estos nuevos cambios, permitiendo una nueva forma de gestionar, porque si no va a haber problemas en el Carajillo, va a haber problemas por parte de los distintos estados.
Y lo bueno, Javier, es que esto que estás contando mayoritariamente lo ve, lo entiende y está dispuesto a impulsarlo el sector pesquero. Es decir, no es que nos vayan a llegar unas normas que luego vayan a generar pues un rechazo automático. Hombre, hay normas que evidentemente cuestan y otras que no se ven. Pero en general el sector pesquero está muy abierto a adaptarse.
Sí, y hace falta esa gestión adaptativa porque es que si no va a ser un poco caótico. También me gustaría recordar todo lo que estamos haciendo por el medio ambiente con la recogida de basura.
También.
Y la recogida de los plásticos, que gracias a nuestros barcos, sobre todo de arrastre, se está limpiando los fondos marinos y se está llevando a tierra, se está reciclando en un clarísimo ejemplo de economía circular y se está transformando en ropa, en gafas de sol, en artículos varios de origen plástico. Y estamos limpiando los mares y eso también contribuye a que el cambio climático no vaya a peor.
Y todos los científicos que lleváis a bordo y que son imprescindibles, tanto los científicos como los barcos, para poder hacer los escasos estudios que hay sobre cualquier especie o sobre cualquier circunstancia que tiene que ver con los océanos, que eso también hay que recordarlo.
Sí, los observadores que llevamos a bordo, que son científicos, cumplen un papel fundamental para hacer seguimiento de las pesquerías y para hacer las evaluaciones, aparte de las campañas que hacen con los propios buques oceanográficos, el hecho de que vayan a bordo de nuestros barcos, que midan las distintas especies que se capturan, la madurez del sexo, una serie de datos importantísimos desde el punto de vista biológico, que luego determinan la evaluación y posteriormente la recomendación de los científicos y la decisión de gestión de los políticos, de los gestores.
Javier, será un placer seguir desde aquí, desde la distancia, pero seguir esta conferencia. Recordemos que lo haces, será el día 7, es decir, el sábado, y que habrá otra el día 12, de la cual ya hablaremos, si te parece, la semana que viene, cuando se vaya acercando, porque el sector pesquero estará doblemente representado en esta COP25. Muchísimas gracias, mucha suerte y al toro, a convencer a los que queda por convencer.
Perfecto, muchísimas gracias y como siempre os digo, disfrutar comiendo pescado. Ahora ya además, con el mensaje claro de que gracias a eso lucharemos contra el cambio climático.
Venga, va, pues vamos a luchar todos contra el cambio climático. Gracias, hasta
gracias.
Luego, Javier. Un abrazo.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sol. Oh,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
Ja fa unes quantes setmanes que us animem i que coneixem a través d'aquest espai un port de la nostra costa. Fins i tot, algun port l'hem visitat en dues ocasions per donar-li dues mirades diferents, des de la indústria, per exemple, i la sostenibilitat, o bé des de les entitats i empreses que hi treballen. Avui volem fer quelcom de diferent. En lloc de visitar un port, volem visitar tots els ports, buscant, això sí, en ells, un nexe comú, Isabel.
I ho fem des d'una perspectiva global per veure com tots aquests ports afronten el repte d'adaptar les infraestructures portuàries al canvi climàtic. En uns dies on la cimera del clima està posant sobre la taula la necessitat de fer aquests canvis i aplicar aquestes mesures urgents des de tots els àmbits de la societat, des de ports de la Generalitat, treballant perquè així sigui. Avui en volem parlar amb Enric Martínez, que és el responsable de la zona portuària sud, qui, de fet, fa uns dies va oferir una ponència sobre la implementació de la llei del canvi climàtic als ports de Ports de la Generalitat.
Enric Martínez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bona tarda.
Aquests dies que es parla molt i força del canvi climàtic a Ports de la Generalitat, i en concret la zona portuària sud, com totes les altres, també empateix els efectes i es prepara pel que pugui venir, no?
Efectivament, bueno, més que la zona portuària sud, jo diria que és una de les polítiques estrelles de la Generalitat de Catalunya. És un repte que ha entomat, al meu pare, com s'ha de fer a nivell de l'administració catalana. I doncs es va començar amb el tema de la llei de canvi climàtic, que ja sabeu que doncs es va aprovar, tot i que ha estat una mica retallat pel Tribunal Constitucional, però bueno, és una política que haurà de deixar la seva petjada absolutament en tota la resta de polítiques sectorials que impliquin l'acció del govern, i en concret, evidentment, l'acció del govern en política portuària ha de ser un dels motors d'aquest canvi, diguéssim.
Quan parlem sovint amb el gerent de ports, amb el senyor Joan Pere Gómez, i quan expliquem les novetats que des de Ports de la Generalitat ens expliquen, ens fan saber, sovint van molt lligades a qüestions mediambientals, no? En la sostenibilitat, amb el zero emissions... Però no és només això, va molt més enllà tota aquesta proposta, tota aquesta implementació, no?
Efectivament, és que el primer que hauríem de fer-nos la pregunta entre tots és si realment el tema de canvi climàtic, perquè moltes vegades la gent ho veu com una política ambiental, però hem de pensar que el repte que tenim per davant afecta a molts aspectes, diguéssim, de la nostra vida. Si afectarà a la biodiversitat, al model econòmic, a la mobilitat, a la sobirania alimentària, evidentment a les infraestructures, a l'accés a recursos, és a dir, és molt transversal. Per tant, quan fem polítiques de canvi climàtic, hem de pensar que realment el que estem és tot un canvi de model necessari per poder revertir aquesta tendència que els últims anys, els últims segles, està ja totalment demostrada, deixant a banda el tema de subjectivismes. Llavors, en aquest cas, la política portuària, evidentment, està molt afectada per absolutament totes les polítiques portuàries, ara mateix, per les polítiques de canvi climàtic, perdona. Ara mateix, l'altre dia es va aprovar la llei de ports, que doncs implementa tota una sèrie de contingut per poder adequar les infraestructures al canvi climàtic, però no només és la llei, és a dir, després allò s'haurà de desenvolupar via reglamentària i sobretot via a través d'un pla de ports, que podríem dir que són instruments que són portuaris, però podríem donar el canvi de nom, podríem dir que són instruments ambientals a aplicar al sistema portuari. Això ho dic una mica en plan de broma, per l'alt contingut que té en referència a l'adaptació de les infraestructures al canvi climàtic i la lluita contra el canvi climàtic.
No és que siguin, qüestions inherents únicament als ports, sinó que són obres, infraestructures que s'han de fer a nivell general i que ports, en aquest cas, implementen
ja preveuen implementar de manera avançada. Per aquí aniria una mica el que diu la llei, no?
Efectivament. La llei ja sabem que moltes vegades impliquen aspectes molt generalistes que després desenvolupen a través d'instruments més de detall, com podria ser el pla de ports. En aquest cas, el pla de ports té unes línies estratègiques totalment bàsiques, que són el tema de la lluita, de la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació al canvi climàtic. Hem de pensar que moltes vegades, quan parlem dels efectes de canvi climàtic, molta gent allò ho relaciona exclusivament a l'increment del nivell del mar. Però clar, a nivell portuari nosaltres tenim una visió molt més concreta de lo que són les problemàtiques que poden venir associades. És a dir, per posar alguns exemples, ja no pot, el tema de l'increment del canvi del nivell del mar no és dels aspectes més importants en quant a afectació de les infraestructures portuàries. Tenim altres aspectes que són igualment importantíssims. Estem notant canvis en els comportaments de les borrasques, estan canviant les direccions d'arribada dels temporals, la profunditat de les borrasques que ens arriba, el tema del soterrament per transport sedimentari, el tema d'ultrapassament. És a dir, no només és l'aspecte lligat a l'increment d'uns centímetres del nivell del mar, sinó absolutament tot un comportament estrany del nostre ecosistema, del nostre medi ambient, que pot derivar en que totes aquelles infraestructures que en un moment estaven dissenyades per a resistir unes pautes de comportament climàtic, doncs no serveixin absolutament per res d'aquí a un horitzó de 20-30 anys. Per tant, la idea és que ens hem de posar al dia, hem d'analitzar quines són les conseqüències que estan patint els nostres ports i ens hem d'avançar a l'adaptació d'aquestes infraestructures, perquè tant a nivell de béns com de vides, és a dir, no tingui absolutament assegurades el funcionament, el correcte funcionament de les nostres instal·lacions portuàries.
Això que ha explicat, senyor Martínez, és de força, de molta importància, és a dir, ja fa temps que vostès noten el canvi climàtic, i no només es circumscriu això que diuen de si pujarà 10 centímetres, 15, 50, un metre o dos dits, sinó que fa referència a moltes altres coses, n'ha anomenat unes quantes que jo crec que són interessants. Canvis de vents, canvis en les dinàmiques sedimentàries, canvis fins i tot en les corrents i portar a l'extrem alguna d'aquestes qüestions. Això ja fa temps que ho senten, que ho noten?
Sí, evidentment. Jo posaria com a exemple, per exemple, l'última borrasca que van tenir important, que recordo que era el 2016, crec. Uh-huh. Ara no tinc memòria si és el 2016 o el 2017, al gener. Van detectar que, per exemple, tota la Costa Brava pràcticament no va patir absolutament res, i va ser la Costa Valenciana i el sud de Catalunya qui va patir les conseqüències més greus, fins al punt de que tenim ports com el port de Sant Jordi que com a resultat d'aquest temporal es va tancar la bocana, és a dir, es va haver degradat perquè la bocana tenia apenas un metre del transport sedimentari arrossegat per aquest temporal. I bàsicament el que van detectar en aquell temporal és que la borrasca, com ja el Servei Meteorològic de Catalunya ho va manifestar en el seu moment, s'havia col·locat, el centre de borrasca s'havia col·locat en unes latituds que estranyament s'havien vist fins llavors. S'havia col·locat entre les Illes Balears i el nord d'Àfrica, en una zona que no acostumaven a presenciar borrasques tan profundes. I aquest canvi d'ubicació de la borrasca, evidentment, el que afecta absolutament és a tot el feix és la massa d'aigua que arrossega el vent, sí? I per tant la direcció que ens arriba i com ens afecta a la costa catalana.
I com es combat això?
L'altre dia, per exemple, que comentaves, va sortir un article, crec que era del País, que deia, el titular bàsic era molt escandalós, perquè deia, els huracans aprenen el camí a la península Ibèrica.
Sí, senyor, recordo, el vaig veure, té raó.
És a dir, sí que jo crec que els tècnics sí que estem detectant que hi ha certs comportaments que són una mica anòmals o no del tot com es venien acostumant a rebre aquí, doncs, l'afectació del clima.
I el que li deia, com s'atura això? És a dir, quines infraestructures cal fer o quines reformes o adaptacions a les infraestructures actuals cal fer per combatre tot aquest canvi?
Jo crec que queda bastant demostrat ja científicament, ja ara no direm el contrari, que hi ha un lligam, evidentment, entre el que és l'increment d'emissions de gases d'efecte hivernacle amb l'escalfament global. I l'escalfament global suposa un escalfament del nivell un escalfament de l'aigua, i aquest escalfament de l'aigua doncs vehicula absolutament tot el comportament atmosfèric. Per tant, des del port és difícil que podem revertir el tema de canvi climàtic. Podem col·laborar, podem ser motors, però el que necessitem és un canvi de model energètic, de model de societat, i per això doncs, hem d'incrementar el que és la participació de les energies alternatives, hem de reduir, hem d'anar tots mirant cap a una estructura sense carbono. L'altre dia es va fer la declaració de la Unió Europea d'emergència climàtica, en la qual establia un horitzó del 2050 com a descarbonització total, és a dir, ja fins i tot les normatives que es plantegen a nivell europeu ja parlen de descarbonització. És a dir, hem de plantejar-nos que no és un tema que des d'un aspecte sectorial com poden ser les infraestructures o com pot ser la mobilitat es poden entomar, si no és amb un canvi global de paradigma social.
Però vostès hi col·laboren en aquest intent de canvi, en aquest intent de transformació, instal·lant carregadors elèctrics, facilitant el reciclatge d'aigües de sentina, procurant que els creueristes, els pescadors, els usuaris del port tinguin al seu abast les eines necessàries com per poder ser sostenibles, com per poder gairebé reduir les seves emissions a zero.
Sí, evidentment. No és que estem aplicant en polítiques, és que tenim el paper i tenim el compromís de ser motors de canvi. És a dir, considerem que no només ens ho hem d'interioritzar, sinó que hem de servir una mica d'exemple per la resta de sectors. És a dir, tenim aquest compromís clar de ser motors de canvi. I en aquest aspecte, ben és cert que encara no està aprovada el Pla de Ports de Catalunya, que implica tota una sèrie d'actuacions en matèria, com he comentat, de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, però Ports de la Generalitat ho té tan adaptat interiorment que ja ve aplicant aquest concepte. És a dir, nosaltres ja estem aplicant criteris per poder garantir l'autosuficiència energètica, anem a col·locar d'aquí poc totes les cobertes de les llotges de pescadors. Començarem en una primera fase, però intentem estendre a tot arreu cobertes per a produir energia fotovoltaica, el qual, diguéssim, col·labora en dos sentits. Una, en el tema de la substitució d'energies de carboni per energies alternatives, i la segona, també molt important, intentar ajudar un sector que en un moment donat, amb una despesa important que té energia, doncs, com que aquestes plaques fotovoltaiques proveirien a cost zero per les cofradies, proveirien energia gratuïta, perquè és una actuació que desenvoluparien directament des de l'administració portuària, doncs ajudaria també a reduir aquesta factura mensual que les cofradies han de fer front i que, evidentment, doncs, implica uns increments de les despeses generals que han de participar del sector portuari.
Sí. Per tant, combatem el canvi climàtic, ajudem el medi ambient i ens estalviem uns quants calés a través de les factures de les factures de la llum. I, evidentment, també aquí, al marge del reforç de dics, que alguna vegada també m'ha explicat des d'aquí que està previst fer, i les modificacions d'algunes bocanes, precisament per tots aquests canvis que explicàvem ara fa una estona, també em consta que fan una feina de conscienciació de l'usuari del port. És a dir, que hi ha una tasca a través de tríptics, de díptics, de xerrades, d'iniciatives, d'intentar doncs, que cada cop més la gent usuari de port, que no està, diguéssim, sota la seva responsabilitat, però sí utilitza la seva infraestructura, o la nostra infraestructura, és la de tots, doncs també sigui sostenible, no? Tingui un comportament educat amb el medi ambient.
Sí, evidentment, les polítiques, com a actor polític, que és, com a actor polític i social, que és l'emprendació d'un port en un territori, no ens podem extreure d'aquest paper fonamental de la implicació i el foment, una mica, de les polítiques. Hem de pensar que al final som actors que estem en un territori que moltes vegades se sent una mica aliè a totes les polítiques del govern. És important que a través dels instruments com poden ser els ports o d'altres infraestructures es potenciï la conscienciació social de lo que implica l'adaptació de les nostres infraestructures i de la nostra societat en aquest repte.
Doncs, senyor Martínez, Enric Martínez, responsable de la zona portuària sud, ha estat un plaer conversar amb vostè aquesta estona i escolti'm, bona feina i a disposició pel que puguem ajudar-lo. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i a disposició per el que vulgueu.
Sostenibilitat, medi ambient, lluita contra el canvi climàtic i ser un model en la implementació de solucions a la mobilitat i a l'energia per lluitar contra aquest clima que cada cop se'ns torna més extrem. Tot això són valors que defineixen els ports de la Generalitat. Avui els hem conegut en aquesta visió global dels equipaments que hi ha al nostre país. La propera setmana hi tornem.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Veus humanes.
Pues en el contexto de esta mirada solidaria que a menudo tenemos y que cada semana nos acerca al trabajo de una ONG y a la realidad de lo que pasa en el Mediterráneo, hoy queremos poner el acento y pararnos en un anuncio, el que hacía el gobierno griego hace un par de semanas, de transformar los campos de refugiados en centros cerrados, con la voluntad, dice el gobierno, de bueno, pues mejorar las condiciones de este centro. Lo que pasa es que cuando vamos leyendo un poco las condiciones en las que vivirán estas personas, cada vez nos parece más que en vez de mejorar las condiciones, empeoran. Lo cierto es que los campos de refugiados se ven sobrepasados por la cantidad de personas que intentan malvivir en ellos, y centros que originariamente estaban diseñados para 3.000, ahora viven 15.000, 8.000 de los cuales fuera, evidentemente, del marco establecido por el propio centro. ¿En qué se van a convertir y cómo lo valoran las ONGs? Pues nos vamos para allí, nos vamos para la gente que está trabajando con los refugiados y en estos campos. Y para eso saludamos a Alba Díez, que es voluntaria de la ONG No Name Kitchen. Alba, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Lo primero, ¿cuál es el objetivo y cuál es el objeto de este cambio, de esa transformación? Porque se vende como un paso adelante y nos parece que no se avanza demasiado.
Bueno, pues ya lo has dicho bastante escueto y directo en la presentación que has hecho de esta nueva medida. La versión oficial del gobierno, digamos, es convertir estos hotspots o centros de identificación y recepción en centros de lo que llaman primera acogida, para intentar dar más cabida a las personas que no están ahora mismo en estos centros y tal, pero también para agilizar la devolución a terceros países. Esto es incluso una medida que está contemplada y que ni la esconden. El hecho de que sean centros cerrados, como lo que en España serían los CIEs, más o menos, y que vayan a seguir estando en las islas, es decir, que van a seguir estando las personas aisladas del continente, de los servicios, de la vida en general. Esto creemos, además, sumado a que probablemente la militarización, si ya de por sí en los campos está presente, sea todavía bastante más latente y sobre todo más planificada, más con bastante más conciencia de lo que se está haciendo.
En realidad, además de la transformación, se implementan, como decías tú ahora, muchas otras medidas. Por ejemplo, de la movilidad. Se gestiona qué ONGs tendrán acceso a estos centros. Hasta ahora las ONGs, desgraciadamente, y lo digo porque ojalá no fuera necesaria vuestra ayuda, pero lo es, ¿no? Las ONGs ayudáis en lo que podéis a la gente que está en los campos, ¿no? Bueno, pues ahora en estos nuevos centros se limitará el acceso todavía sin saber cuáles sí y cuáles no. Y además, como decías, se redacta una ley nueva para poder hacer todavía más rápida las devoluciones a su país. Es decir, menos movilidad, menos presencia de entidades que ayudan y más control militarizado.
De hecho, lo que comentabas del acceso a las ONGs, bueno, nosotros no estamos directamente en las islas, estamos en Patras, que es una ciudad portuaria, digamos, es la puerta de entrada a la Europa continental, desde donde salen ferries a Italia, pero el tema este del registro de las ONGs es una medida complementaria, digamos, que ya se estaba pensando desde el otoño del año pasado y desde, según nos cuenta gente que lleva aquí más tiempo, desde hace 3 años siempre se han dado a vueltas con el tema del registro y tal. Al final es controlar un poco quiénes entran al campo. Si fueran lugares en los que las personas pueden estar allí y el ambiente, digamos, de cooperación entre los grupos fuese diferente, pues podríamos no temer que esto se hace para controlar igual mejor las necesidades, coordinar a los grupos y tal. Claro, viendo el panorama, viendo la historia y viendo cómo se están desarrollando todo con estas nuevas leyes, ya no solo en las islas, sino también en Atenas, donde desde junio que entró el nuevo gobierno se han desalojado prácticamente, de hecho hoy es el último día que tenía el último squad en el barrio de Sharjah para ser desalojado, se han cargado, creo que eran 15, si no me equivoco, los squads, más de 300 personas que tenían un techo, ahora los han mandado a los campos o directamente los dejan en las calles. Han tomado estas medidas, ha entrado la policía sin dar ninguna alternativa habitacional en absoluto. Considerando todo este contexto y esta atmósfera que cada vez es más represiva, pues nos hace dudar de que el tema este del registro de las ONG sea realmente para coordinar y facilitar el trabajo, sino básicamente para ver quién les interesa o quién no les interesa que esté dentro. Y como hacemos nosotras, que no somos simplemente una ONG humanitaria, digamos, o de asistencia, sino que lo que a nosotros nos importa es poder contarlo para que lo que hacemos nosotras tenga alguna trascendencia.
Hace falta recordar, o se ha de recordar, que Grecia hace todo lo que hace pues porque está recibiendo muchos millones de la Unión Europea para que haga precisamente este trabajo, el de retener allí, gestionar desde la frontera, desde el borde del continente europeo, y para que, bueno, pues se encarguen ellos y así podamos tener o puedan tener ellos, cuando digo ellos digo los europeos, la conciencia tranquila. Es decir, todo esto se hace no por una cuestión de gestión, sino porque sencillamente a Europa le molesta y está pagando a Grecia para que se encargue de hacer el trabajo sucio.
Claro, el tema es que Grecia también es Europa, así como España también es Europa. Y nosotras utilizamos a Marruecos, Italia utiliza a Libia. Al final es seguir incurriendo en una tendencia que a nosotros en España precisamente conocemos y de hecho hemos sido modelo para la externalización de las fronteras, que es un poco lo que viene a ser esto. Lo que pasa con Grecia, al estar en el extremo oriental, por así decirlo, y cerca de Turquía, las últimas cosas que se están intentando, los últimos acuerdos, mejor dicho, por ejemplo, el famoso acuerdo de la Unión Europea con Turquía de 2016, que está esperando para renovarse y dar otros 3 billones de euros a Turquía para esa gestión, ya no es Unión Europea, ahora, bueno, es Turquía, pero el tema es que Grecia es Unión Europea, así como es Bulgaria, así como es Croacia, que son otros países limítrofes que colindan con Serbia o los países balcánicos que no son miembros de Schengen, que están violando derechos humanos sistemáticamente en las fronteras y donde también la ONU siendo testigo desde la frontera serbo-croata y bosno-croata. Los países también son Europa y también debería ser una vergüenza para la Unión Europea estar permitiendo esto, porque lo están permitiendo y lo están apoyando. O sea, nosotros hemos visto en todos estos procesos como lo que decíamos, este tema de los campos no es una solución. No es una solución, o por lo menos desde nuestro punto de vista, perdón, a lo que es el problema. Es echar y seguir promoviendo unas políticas que al final ahondan en la raíz de un problema, que es el no dejar a la gente el derecho a moverse libremente o simplemente el derecho a poder empezar una vida allá donde quieran. La mayoría de la gente que está aquí no quiere y llegar a Europa y que les den todas las ayudas de asilo, todas las subvenciones, etcétera, etcétera, para nada. La gente quiere que simplemente les dejen vivir
tranquilamente, trabajar, hacerse la vida, cobrar 700 euros igual los tres primeros meses o el primer año, como hacemos todas en Europa, y después poder vivir, tener los mismos derechos, partir de las mismas oportunidades, por así decir.
Es que es así de claro, y no se puede poner ninguna coma ni ningún punto más. Es decir, se trata de dejar que la gente tenga la oportunidad de seguir viviendo, seguramente con la tristeza de estar lejos de su tierra, pero con la esperanza de poder retener la vida, que es lo que no pueden retener en su territorio, ¿no? en su tierra natal.
Eso es. La mayoría de la gente están aquí no solo como individuos, sino también como representantes de familias, incluso de comunidades. La vida ya no solo individual suya, sino que el llegar a Europa es para ayudar a sus familias, a sus comunidades, con un salario que generalmente en los países de donde vienen es imposible conseguir, porque la situación o bien es de conflicto o bien hay una tensión bélica bastante evidente que luego repercute, claro, en la economía.
Y no pinta bien la cosa, ¿eh? Es decir, la realidad, el día a día, las noticias que leemos no pintan a cambiar esto, ¿eh?
Sí, no, la verdad que es bastante frustrante para las que llevamos algún tiempo con esto, como la situación no solo es que no cambie, porque es que sí que cambia, pero es que cambia a peor. O sea, cada vez se va naturalizando más esta opresión, estos campos de refugiados, que ya de por sí nos parecen bastante cuestionables, por así decirlo, por decirlo de una manera amable. Ahora encima creamos y legitimamos y aprobamos partida de nuestro presupuesto, de nuestro dinero, para crear cárceles, porque al final es lo que son, cárceles medianamente abiertas, y es una problemática que se va enquistando, y como me decía una compañera antes, llegará un punto en el que Europa, si esto sigue así, tendrá generaciones de gente viviendo en los campos de refugiados, como ya pasa en países como Líbano, Jordania o Uganda.
Alba, hemos hecho hoy esta primera mirada, esta primera visión, si te parece. Seguimos conociendo la realidad más adelante. Te agradezco mucho la llamada y desde aquí muchos ánimos.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El perfum que t'acompanya quan esguerres el meu cor amb les pestanyes, quan t'estires com un gat sense deixar-me lloc, quan em fas fora del llit em tornes fort, quan em miro i m'aguantes la mirada, quan amagues el somriure obstinada, quan estic al teu costat i fas veure que no hi sóc, quan em fas interessant em tornes boig. Ensenyes els ullals com un tic, quan em fas cara de xai i demanes perdó, quan m'agafes de la mà em tornes boig, quan m'abraces i les poses apareixen, quan t'observo mentre dorms sense cap pressa, quan m'obligues a llevar-me i no he sortit del sol, quan em robes els petons em tornes boig. No pateixis, no, oh, oh. Ja saps
que malgrat tot em tornes boig, boig. El món és un lloc millor ara que no hi ha cap raó per no estar boig. Ja no em fa por la foscor ara que sé que en el teu cor. El món és un lloc millor ara que no hi ha cap raó per no estar boig. Ja no em fa por la foscor ara que sé...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.